migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada any, si posem números d'Espanya, en aquest cas, entre 4.000 i 5.000 joves entre 15 i 35 anys són diagnosticats d'una leucèmia aguda o un linfoma agressiu, que són, per exemple, dos dels principals càncers de la sang, en aquest cas. En funció del què i de l'edat, els pronòstics són sempre diferents. Si t'agafa una leucèmia quan ets petit, doncs el percentatge de supervivència és molt elevat, en funció de moltes coses. És que aquí entraríem dins d'un ventall important i no és el què, sinó les conseqüències, en tot cas, el que volem parlar i la situació, no? El dia a dia i com s'ha viscut i, sobretot, les perspectives de present i de futur. Quan passa això, ja no... He posat els 35 anys, però fins i tot més endavant, clar, estem parlant de persones que, doncs, en aquell moment poden tenir una feina, poden tenir un plans de futurs prometedors, poden tenir, bé, tot uns plans d'activitat que la malaltia trunca i, a vegades... Ostres, és difícil reprendre tot aquest fil. És molt difícil retornar a posar-te, perquè tot això té unes conseqüències i t'has de tornar a adaptar. És un bon què que intentarem empatitzar, intentaré posar-nos a la pell d'una persona i del dia a dia, perquè, clar, si no et passa, tampoc estàs pendent d'això, però a les persones que els hi passa, doncs és tota una batalla, no? Parlem precisament amb una persona que l'any 2005 va ser diagnosticat de linfoma no Hodgkin, que és un linfoma agressiu del sistema linfàtic. Es diu Alfonso de Casa i el tenim al telèfon. Alfonso, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per explicar-nos el teu què, la teva experiència.
Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
No, i és que a més és interessant, no? Perquè si no has passat per una cosa així, i toco fusta, perquè jo no he passat, doncs és difícil, no?, empatitzar amb això. Per això l'experiència sempre és interessant de
I tant, perquè no li pots demanar a ningú que passi per aquesta experiència.
No.
Per entendre-la, els que hem estat allà, doncs és primordial que la compartim, aquesta experiència, i que la fem visible, perquè tu has dit la paraula, empatia.
Exacte.
I tothom és un possible...
Sí, una possible víctima de les linfomes i aquestes històries. Bé, escolta'm, començava pel que l'any 2005 et van diagnosticar un linfoma no Hodgkin. A partir d'aquí, què va passar?
Bueno, a mi em van diagnosticar, jo tenia 21 anys. Llavors, he viscut moltes de les etapes, ara en tinc 39. He viscut moltes de les etapes d'estar diagnosticat a la persona jove, una recuperació, fer els plans a la que comentaves tu, no? Jo vas recuperar d'un autotransplantament de mèdula i en un any jo estava molt bé, vaig reprendre la vida laboral, vaig conèixer la que era la meva dona, vaig estar molt bé disfrutant de la vida amb aquesta experiència prèvia que ja et fa... i et predisposa a ser més feliç.
A gaudir, a exprimir més la vida, a ser més feliç.
Sí, i tant. Llavors, als 29, pues, ja tenia una direcció feta, projectes, una vida en parella i un projecte de futur que es valora tancat per aquesta recaiguda. I un altre cop em vaig tindre que enfrontar amb un transplantament de mèdula d'un nen no emparentat que es va trobar a través de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Sí.
I bueno, pues, fa 10 anys d'això ja.
Tu col·labores activament amb ells, no? Amb la Fundació Josep Carreras.
Sí, i tant. Bueno, amb tot el que pugui referent als malalts, perquè no són només els de càncer, sinó tots els malalts d'aquest país, bueno, tenim, són moltíssims. I és igual, si ets gran, si ets petit, si és quan això t'atrapa o cau a la teva vida... i a la resta no importa, i vols que vols sortir d'aquí, si
ara,
passa el teu fill, pues...
Aquest mes, ha fet 10 anys d'aquest trasplantament, no?
Sí.
Ara
sí,
la
sí.
Situació que tens, quina és? Va en remissió, va bé, tot va bé?
Sí, no, o sigui, jo del linfoma estic en remissió des del trasplantament, des de
perfecte,
fa 10 anys.
Perfecte.
El que passa és que jo vaig tindre un trasplantament molt complicat, que no és normal, o sigui, dintre de... Bueno, no és normal estar tan greu i sobreviure. Llavors, hi ha més o menys un 50% dels pacients adults sobreviu i bueno, si sobrevius, pues, queden unes quantes seqüeles. Jo em porto unes quantes. Llavors, el que soc és pacient crònic, amb un rebuig de la mèdula, amb tal, però evidentment del càncer estic curat, però tinc 17 patologies adquirides que...
Carai.
Amb les que puc conviure, no? Llavors,
estem parlant d'aquests 10 anys que són aquestes seqüeles que portes, aquestes traves, sí. I a partir d'aquí, clar, com reprens tot? Com adaptes? Quines facilitats hi ha per feina, jo què sé, per estudiar, per reprendre amb totes les seqüeles? Com es fa tot això?
Això és el que dic jo, no? O sigui, tenim d'afrontar una experiència que és molt dura de sobreviure, de sobreportar també amb la família, tot el que suposa la meva dona va perdre la feina, el meu germà també va tindre que deixar de fer moltes coses en quant a creixement personal i la família i demés, i va sacrificar moltes coses per mi també. I llavors, tot s'esdevella i hi ha uns gastos associats de medicaments, jo gasto encara 500 euros de medicació que no entra a la seguretat social.
Poca broma.
Poca broma, i tant. I amb una pensió que m'ha quedat, pues no és, i la meva dona acaba de perdre la feina, i tal, al final tens que fer pinya familiar, però és difícil en tots els sentits. Si jo haig de demanar un crèdit, pues vaig a demanar un crèdit i em diuen, ja, però aquesta quantitat no te la podem donar perquè, bueno, el comitè de risc ha decidit que... Bueno, però per què? No? Preguntes?
És un punt d'aquestes discriminacions que trobes precisament per això, no? Per les seqüeles sí, per la malaltia que has patit. Per exemple, un préstec a un banc s'ho miren dos vegades.
No, si s'ho miren dos vegades és que no tal com sabíem fins ara. O et diuen, clar, jo quan ets de portar la documentació és de la gran invalidesa, de tal, aquesta pensió d'on ve? Bueno, pues jo que he tingut aquesta malaltia... Ah, bueno, pues, i llavors et diuen... Que no et donen el crèdit o que te'l donen més reduït perquè el comitè de risc ha decidit que, bueno, però per què? Quin és el motiu? Això és cosa nostra i no tenim per què dir-t'ho. Llavors, si és així, jo m'he frotat això als seguros privats per intentar agilitzar una miqueta aquest tractament crònic que porto jo, que la Seguretat Social no està preparada per apujar o per
recolzar. Sí, sí.
Sí, pues, un intenta tornar a la seguretat privada, oferta un seguro, impossible, evidentment estic patadíssim perquè has tingut càncer, vale, pues no sé, 200 euros. Ara, que a més és pacient crònic, ja, impossible. No et pots, no hi ha manera de...
Et trobes amb la crueltat que és la sanitat com a negoci, en aquest cas.
Sí, no, clar, això és brutal. I llavors, jo he trobat, vaig tornar a començar... estudiar a la universitat i va ser l'any de la pandèmia també i clar em vaig trobar amb dificultats també les pròpies de bueno, la meva minusvalia, però en aquell moment anaven a tirar de rodes i era mm-hmm. pues, tenia certes dificultats, però l'any vinent pues, em van dir una més o menys que bueno, més o menys no, amb aquestes paraules bueno, si hem d'ajudar la gent que té dificultats, però medicina ho has escollit tu i aquí hem de venir a fer les a fer les pràctiques i demà. I dic, bueno, sí, però jo no jo he escollit medicina, però no la malaltia que m'impedeix cursar-ho amb normalitat, no? Llavors, jo demanava una miqueta de càncer, seguir fent-ho online, com a la pandèmia,
sí.
Però no va ser possible, llavors jo tampoc vaig insistir massa perquè no estava gaire fit. Però, bueno, són aquestes cosetes que et van posar entrevetes que...
Ja. Que dificulten, bueno, sí, les qüestions que consideraríem habituals o normals, no?
I tant, sí, sí.
Escolta'm, Alfonso, clar, llavors tu, a partir d'aquí, de totes aquestes experiències, aquestes travetes, aquestes traves més petites o més grosses que t'han trobat durant aquests darrers 10 anys, què trobes a faltar per solucionar? Perquè sigui... el més normal possible, perquè les medicines, evidentment, tens el que tens, vull dir, això és tens el que tens, però en qüestions com a préstecs, com a assegurances, com a estudiar, aquí que les medicines que prens no tens res a veure, aquí què trobes a faltar perquè tot sigui el més normal possible?
Bueno, fixa't que fins que no hi hagi una llei que ens avali o ens protegeixi, que ara començaran ara la de l'oblit oncològic, que trauran a l'Ossan compromès,
sí.
Ja veurem.
Està aplicada la llei d'aquesta de l'oblit com aplicada una extensió de la llei de l'oblit famosa d'internet, que no sé fins a quin punt. Però bé.
Sí, bueno, aquesta llei, si surt com estem esperant, el que fa que jo hagi tingut que demanar perquè em concedessin una hipoteca d'anar maquillat ocultant les marques de la malaltia i vestit d'una manera que no se'n veiessin les carències físiques i fer un qüestionari i mentir com un bellaco per dir que estic sano i que em facin el seguro de vida, que no és obligatori, però sí és obligatori si per complir les bonificacions que et permeten contratar aquest crèdit, no? Llavors, clar, jo haig d'anar, mentir, i que em doni, ara ja tinc cancel·lat aquest crèdit, ja està, ja no em preocupa dir-ho, però el vaig agafar així. I al final, el que estàs cometent irregularitats ets tu, però si hi ha una llei que ens protegeix, doncs, el que estaria a fer cometent una irregularitat, un delicte o el que sigui, seria l'entitat o l'entitat asseguradora o l'entitat financera que et discrimina per aquesta malaltia. Sigui això, sigui els estudis, sigui anar amb la llei a la mà i dir això que estàs fent, doncs, encara que ja sapiguessin que estava mal, que no és ètic, que no tal, el que necessitem és lleis que ens protegeixin. Això és el que he fet jo.
D'acord.
Que és el que portem demanant molt temps i ara els últims d'Europa som en arribar, no? Perquè estaven obligats a 2025 de fer-ho. Bueno, pues, toca ara, pues, gràcies. Però que falta molt per fer, falta molt per fer.
Doncs, Alfonso de Casa, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat i haver compartit amb nosaltres aquesta experiència, molt amable.
Gràcies a vosaltres sempre per donar-nos veu i per la vostra feina, gràcies.
Un plaer.